Viu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, seguidor com a bon franciscà del pensament de Roger Bacon i de Sant Bonaventura, va introduir una gran innovació en incloure el pensament moral cavalleresc en la filosofia i la teologia del seu temps. Per això Llull es va embarcar en una croada a favor del pensament místic i cavalleresc i en contra del racionalisme a ultrança, representat pel pensador musulmà Averroes. Tot i ser un missioner cristià, Llull estimava i entenia el pensament àrab i respectava moltíssim els seus avançats sistemes. Així, en el primer llibre utilitza la lògica dels científics àrabs en la seva simbologia, la seva àlgebra i el seu raonament principal. Llull escrivia i parlava perfectament el català, el llatí i l'àrab, i feia servir indistintament qualsevol d'aquestes llengües per adreçar-se al seu interlocutor. En el públic, el seu últim llibre seria, doncs, de baixa condició i no dubtava en expressar els conceptes filosòfics més elevats amb alegres versos i sempre va preconitzar la conversió dels infidels per la via de l'afecte i de l'amor, sense cap mena de coerció ni de violència.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Es fa saber a tothom que del 15 al 18 d'octubre hi ha la 18a Fira Mediterrània de Manresa, amb músiques d'arreu del món i molta cultura popular. Fins a 200 actuacions amb Roger Mas, Tomatito, Cheik Lo, espectacles de carrer, dansa, teatre, vine a la fira! De quatre lletres.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
L'Usvàlua. Un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Síria ha deixat de ser una guerra aïllada per ser el tauler de joc d'interessos mundials. Rússia augmenta la tensió a la zona i travessa l'espai aeri turc amb una posició clara de suport a Bashar al-Assad. Els Estats Units pressionen l'OTAN, que adverteix a Rússia que està disposada a desplegar les tropes a Turquia, mentre el Parlament Europeu, Hollande, adverteix que l'enfrontament podria arribar a Europa i Merkel afirma que no pensem que estarem a estalvi. Serà una guerra total, una guerra que podrà afectar també el nostre propi territori, així que haurem d'actuar. És clar que si es dona aquest cas, si Europa actua, si els països de l'OTAN actua, entrarem en la Tercera Guerra Mundial. En parlarem amb els nostres tertulians, com també parlarem sobre l'actuació del Tribunal Constitucional que paralitza el Codi de Consum i la nova Llei d'Equipaments. El Codi de Consum pretenia fer més clares les relacions entre els consumidors i les empreses i incluïa mesures contra la pobresa energètica i de protecció de les persones que han contractat crèdits i préstecs hipotecaris. Tot això serà a l'Àgora. Però abans tindrem amb nosaltres el senyor Claudi Cervelló, expert en tecnologies de la informació i amb qui debatrem sobre la protecció de dades a la xarxa. Així comencem el Plusvàlua d'avui, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i que el nostre tècnic, Jordi Carretero, avui ens ambientarà música del grup Revolver, perquè el seu principal component, Carlos Goñi, fa avui 54 anys. Som-hi, doncs.
vidas gigantes, hay vidas montaña, hay vidas guisante, vidas que caben dentro de un puño, vidas que encierran un mundo, mil mundos. Hay vidas opacas, tristes, oscuras, vidas que brillan...
Internet i la telefonia mòbil han portat a l'augment dels processos d'acumulació i transmissió de dades, que per un costat ens fa la vida més fàcil, però que alhora és un risc potencial per la nostra privacitat. No tenim cap garantia de confidencialitat quan ens movem per la xarxa. Deixem rastres que ens poden identificar. I el que és pitjor, donem dades sobre nosaltres mateixos que són sensibles per la nostra seguretat. Les xifres del tràfic d'informació que circula per la xarxa són molt elevades. Encara que ens pensem que la nostra informació està protegida o que el que fem a internet no ho sap ningú, dia a dia apareixen casos en els quals experts en la manipulació dels sistemes són capaços de desbloquejar sofisticats sistemes de protecció i deixen a l'aire molta informació confidencial o privada. L'escalada dels avenços successius a la tecnologia porta a una doble inseguretat. Per una banda, per part de la protecció de la informació en les xarxes públiques i de l'altra, a nivell particular, individual. Es parla cada cop més de la ciberseguretat, de la seguretat respecte a la informació que pot circular a les xarxes. Però moltes vegades un increment de la seguretat pot estar renyit també amb l'agilitat de la informació, per exemple. Cal trobar un punt d'equilibri, doncs, entre seguretat i privacitat. En resum, és imprescindible ser conscients dels perills i de la magnitud del poder que suposen les dades avui en dia. En aquest sentit, destaca, per exemple, la tasca de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que dona orientació a les persones per ajudar-les a prendre consciència dels riscos existents a la seva privacitat i de cara a les empreses perquè aportin i adoptin pràctiques respectuoses amb la seguretat tant de les seves dades com de la informació que els hi ha estat confiada. Avui tenim amb nosaltres el senyor Claudi Cervelló, expert en tecnologia, és el responsable de tecnologia de la informació dins del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Cervelló.
Bona tarda.
Avui, a més, és un dia, una setmana interessant per obrir el tema sobre tecnologia i sobre seguretat després de la sentència del Parlament Europeu, que en parlarem en breu. Però, senyor Cervelló, volíem començar una mica parlant que utilitzem internet per comunicar-nos, per comprar, per ubicar-nos, per moure diners entre els comptes corrents i d'estalvi, per buscar feina, fins i tot per trobar parella o amics.
Efectivament, sí, sí, sí. Avui en dia internet és una eina que la fem servir per moltes coses i sobretot a través dels dispositius mòbils i de les apps, aquests programets que ens instal·lem tots en els mòbils, doncs tenim un accés i una transmissió de dades que es fa amb molta freqüència i amb molta varietat d'ús. De fet, ara aquí tinc una xarxa que a Europa s'han descarregat aproximadament 94,4 bilions d'apps el 2013.
Només en un any.
Només en un any. I això va creixent i es va multiplicant.
I és veritat, és un mercat que està creixent.
És un mercat que està creixent. Ja es parla, fins ara es parlava, per exemple, del e-govern. Ara es comença a parlar del m-govern, de l'm-administració, per tant, la m de mòbil. Per tant, des d'aquest punt de vista, sí. L'internet és una cosa que s'ha quedat, que ha vingut per quedar-se a les nostres vides. És una eina que tots la fem servir i ara ja no hi ha ni tan sols les barreres d'edat que hi havia fa uns anys i, per tant, hem de ser-ne conscients.
I quasi ja no hem de dir ni noves tecnologies, perquè ja són tecnologies que no són tan noves.
M'alegro de veure que algú pensa el mateix que ja em van dir fa molts anys, quan començàvem a parlar d'aquestes tecnologies, que de noves ja no són. La internet es va inventar als anys 60, per tant, imagini's des de llavors el que ha plogut.
Senyor Cervelló, quan ens movem per internet, sembla que el que fem ho vegi només el nostre ordinador, nosaltres. És a dir, estem nosaltres en la nostra habitació teclejant i sembla que el que fem dins de l'ordinador no ho hagi de saber ningú. És així?
No ben bé. O sigui, tota l'activitat que nosaltres fem a internet i cada vegada més deixa rastres. És evident, ara no dramatitzem, no hi ha ningú amb una càmera mirant el que fa la senyora Carla Gràcia o la senyora Nagoza o qualsevol dels nostres oients. No és això, però sí que per tot allà on passem, per tot allà on comprem, on fins i tot mirem webs, va quedar en una petita traça alguna dada, doncs, del nostre ordinador, de la nostra adreça IP, és a dir, l'adreça que ens connecta a internet, de fins i tot el navegador que estem fent servir, el tipus de navegador, i no diem quan ens identifiquem ja, doncs, amb un codi d'usuari o una password. Tot això deixa un rastre, efectivament, i aquest rastre cada vegada més s'està aprofitant per fer diverses coses, per fer diverses coses, per, o moltes coses, per part de les empreses.
Principalment és per anàlisi, és a dir, quan nosaltres entrem al nostre correu, per exemple, sovint tenim publicitat al costat relacionada amb correus que hem utilitzat. Això és sorprenent. És a dir, un dia busquem un vol per anar a Irlanda i l'endemà tenim tot d'hotels anunciant-se al costat del nostre mail.
Efectivament. Això és, d'una banda, el principal negoci de la principal empresa d'internet, que es diu Google, per tant, el tema de la publicitat, i, d'altra banda, és una mica un sector nou que s'obre, que fa uns anys que està començant a créixer, que és el sector del big data, de les dades massives, del data mining, segons el terme que agafem, i que consisteix en recollir moltes dades, dades massives, per tant, un gran nombre, un menys nombre de dades dels usuaris, i, per tant, processar-les. Aquestes dades, teòricament, i jo penso fins i tot a la pràctica, doncs estan anonimitzades, perquè no duen el nostre nom i cognoms, però a partir d'aquestes dades es dedueixen patrons de comportament, hàbits. I, per tant, doncs això permet fer uns perfils molt acurats de la manera com ens comportem les persones, del que comprem, del que deixem de comprar. Fixeu-vos, si feu alguna compra en algun supermercat en línia, una Fnac, un Amazon, un qualsevol d'aquests que sovint us posen, escolta, si mirem un producte, a sota ens diu, altres usuaris també han comprat, i hi ha doncs una sèrie d'altres compres. Això és, no és a l'atzar, sinó que és a partir del nostre perfil, del que saben o dedueixen de nosaltres, que ens suggereixen altres possibilitats de compres. Per tant, sí, el rastre el deixem.
És a dir, les empreses a on accedim venen aquest rastre a d'altres empreses o l'utilitzen elles mateixes per tal de vendre'ns més productes?
Sí, sí, clarament els perfils de Facebook és una cosa que Facebook ven. I, per tant, com més detall hi ha sobre els hàbits, les preferències, els m'agraden i no m'agraden de les persones, els grups, les músiques que s'escolten, clar, tot això va definint un perfil. I no cal dir el nom concret, però escolta, una persona que li agrada el muntanyisme, que fa activitats aquàtiques, que escolta tal grup, que compra doncs, productes esportius amb una altra, amb tal, a tal empresa, que li agrada un determinat doncs, tipus de lleure o tipus d'hotel, tot això va conformant uns perfils. I, de fet, amb aquestes dades s'arriben a fer coses sorprenents. Jo l'altre dia llegia una cadena de supermercats americana, es diu Target, que va estudiar els patrons de comportament de les seves compradores i va arribar a tenir la possibilitat...
Compradores, dones.
Compradores. En aquest cas, l'exemple és de dones, i ha arribat a poder adreçar-se a dones que estiguin embarassades. Tenen aquest perfil. I, per tant, de fer-los arribar productes i ofertes doncs, d'acord amb els seus desitjos de compra. Fins al punt que va anar un dia un pare a queixar-se en el supermercat i la seva filla estava rebent productes, anuncis i productes i publicitat adreçat a dones embarassades i, clar, el senyor es queixava que a veure qui era allò.
Doncs, que, no resulta... que no estava embarassada.
No, no,
la seva
resulta
filla.
Que el pare encara no sabia que la filla estava embarassada.
Però sí que ho estava.
Però sí que ho estava. Per tant, sembla que aquests patrons són realment molt efectius i, per tant, doncs, hem de ser conscients que aquest rastre que deixem permet arribar fins aquí.
Senyor Cervelló, parlava vostè d'una de les xarxes socials principals, com és Facebook, n'hi ha d'altres. Quan entrem a formar part d'una d'aquestes xarxes principals, acceptem una sèrie de normes, és allò que ens posen, accepta vostè, ha llegit totes les condicions, i posem, sí, acceptar.
Sense llegir-les, evidentment. Llegir-les.
I tot i així, si les llegíssim, què?
No tenim alternativa. És a dir, si vols formar part de Facebook, ja has de formar-hi part amb les regles de joc que hi ha. Per tant, aquí el que hem de ser és ser-ne conscients. Probablement, si les llegíssim, tampoc entendríem ben bé el que ens estan dient, perquè és realment molt...
I el que implica,
molt...
no? Potser.
I el que implica. Això és una de les coses que les agències de proteccions de dades, esmentàvem la catalana, han de fer un esforç de pedagogia de dir què consisteix, doncs, o quines són les dades que cada xarxa social es queda a nosaltres, o simplement que ho diguin les pròpies xarxes socials o les pròpies apps, perquè hi ha apps, doncs, escolta, molt pràctiques per saber on has aparcat, on has deixat el cotxe, on vas, on vens, però, clar, vol dir que saben on està el teu cotxe i, per tant, saben on ets tu. Per tant, també aquí hi ha uns patrons. Per tant, tenir aquest xip posat de dir, escolta, les dades que jo facilito, si a través de Facebook, si a través d'una app, si poden, no vull dir delatar-me, perquè sembla una cosa molt, però sí revelar patrons de conducta meus. Mm-hmm. I, per tant, això és ser-ne conscients.
En aquest sentit, i abans d'entrar en l'actualitat, podríem dir, sobre el tema de protecció de dades, senyor Cervelló, quins consells ens donaria per tal d'estar protegits i al mateix temps poder gaudir del que ens faciliten les tecnologies?
A veure, jo el primer que m'agrada dir quan parlem d'aquests temes de seguretat és que no ens posem més nerviosos del compte ni ens esverem més del compte. És a dir, no... Crec que podem dir que no està en perill la nostra seguretat quan entrem a internet, la nostra seguretat física. Per tant, no és allò de dir, escolta, ens estan... A la que sortim de casa tindrem 25 comercials a sobre venent-nos màquines a fer fotos o bitllets. No va per aquí. Ara, siguem conscients de que estem deixant rastre. I, per tant, sobretot, siguem conscients del que estem disposats a fer públic. Jo no tinc cap inconvenient a fer públiques, doncs, fotografies de les meves excursions o explicar, doncs, si he estat en un lloc o en un altre, si hem fet una excursió, si hem fet un viatge, si hem fet una sortida fotogràfica amb els meus companys de Foto Sagrera. Això no tinc cap inconvenient a dir-ho, però sóc més reservat quan parlem de dinars familiars. Per tant, doncs aquí una mica és dir, escolta, cada un que posi el límit del que realment vol mostrar i compartir amb els companys, però també amb les xarxes i amb les empreses, i el que pertany realment a una privacitat que no volem veure esbombada. Aquest un primer consell. I l'altre, especialment adreçat, perquè són un dels col·lectius que potser són una mica menys prudents en aquest tema, els joves, adreçat als joves, de dir, escolta, compte, perquè el que posem a la xarxa i el que deixem dit i el que deixem explicat, després d'això hi ha altra gent que s'ho mira. I l'exemple més clar són les seleccions de personal. Les persones que seleccionen personal, quan tenen un currículum a davant, el primer que deuen fer és llegir-se'l, però no sé si abans acabar-se'l de llegir, agafen i miren a internet què ha fet aquella persona. I, per tant, tenen un perfil del que ha fet ara, fa uns mesos, i fa 4 o 5 anys. Per tant,
a més
atenció...
A més, és difícil modificar-lo. És a dir, allò que posem a internet no és tan fàcil d'esborrar.
No és tan fàcil, és possible. És el que se'n diu el dret a l'oblit, és a dir,
que es va guanyar fa poquet.
Que es va guanyar fa poquet, que més o menys es va demanant i es va aconseguint, però és una cosa que hem de ser conscients, que a internet es poden trobar doncs, coses que vam fer o que vam dir o que vam publicar fa anys. I en aquesta recent campanya electoral doncs, han sortit declaracions de líders polítics doncs, que havien dit o que havien fet o que sortien amb unes determinades fotos o amb uns determinats col·lectius. Per tant, dius, bé, d'una banda està bé saber la història, però també siguem conscients de que una sortida de to juvenil, doncs després ens pot acabar posant un conflicte quan hàgim d'anar a treballar amb una altra empresa. Per tant, aquest és una mica la precaució, la formació, el ser conscients d'això.
I amb els més joves?
En els més
que
joves...
Que comencen a introduir-se en el món d'internet. Com els pares o la societat pot ajudar-los?
Miri, jo quan érem petits ens deien que no acceptéssim caramels d'un desconegut a la sortida de l'escola. Ens ho deien, no? Per tant, una mica a internet és el mateix. És a dir, primera, no cal dir el teu nom i els teus cognoms, no cal dir on vius, no cal dir el teu telèfon, no cal dir si estàs sol a casa o no. Per exemple, això penso en els més petits, però hi ha unes certes normes de precaució que, escolta, no diguis coses que no necessites dir i que, a més, et poden comprometre. I, per tant, i després que no acceptis caramels. Allò, un mail que et diu que et faràs milionari, que t'ha tocat una rifa d'un senyor irlandès que està carregat de milions i que ha decidit donar-te'ls a tu. Mentida, segur que és mentida. I sobretot si, a més, no tens cap relació amb Irlanda i, a més, no t'has inscrit enlloc. Per tant, no caiguem de quatre potes, uns paranys que a vegades són molt evidents. Jo diria que amb aquesta prudència podem començar a anar bé.
Se puede dar, eso decía y yo la creí. Sabias mujeres en esto de mentir. ¿Quién no se asusta al ver que la verdad es tan distinta de lo que te dan? Sangre por agua, a punto de salir.
Senyor Claudi Cervelló, comentant sobre el tema de protecció de dades a través de les xarxes i a través d'internet. Aquest dimarts es va fer pública la sentència del Tribunal Europeu per la qual qualsevol estat membre podrà, a partir d'ara, bloquejar l'enviament de dades personals als Estats Units. D'aquesta manera, el Tribunal dona prioritat als estats en matèria de protecció de dades per sobre de la Comissió Europea, que havia establert un acord amb Estats Units en aquest sentit, i que ara queda invalidat. Què significa aquesta sentència? Perquè hi ha unes tendències diferents dels Estats Units i de la Unió Europea respecte a protecció de dades.
Sí, des del punt de vista de protecció de dades, la normativa europea i la normativa dels estats europeus que venen de l'aplicació d'una directiva europea, doncs són més restrictives que els Estats Units. Llavors, en terme de protecció de dades, hi ha un tema que és la transferència internacional de dades, que és a dir, les dades que s'han recollit en un estat, si es poden transferir internacionalment o no. El sentit comú diu que es poden transmetre, evidentment, a altres llocs on hi hagi les mateixes garanties de privacitat envers aquestes dades. Per tant, dins d'Europa no passa res. El problema venia quan les transmetíem als Estats Units. Bàsicament, ningú se li escapa que totes aquestes xarxes que comentàvem abans tenen les seves seus a Estats Units. I llavors, aquí el que es va arribar és a un acord que se'n deia l'acord de Safe Harbor, de port segur, que deia, escolta, podem transferir les dades si les enviem a un lloc on ens garanteixen que les tractaran igual, encara que no tinguin la normativa. I, per tant, hi havia un acord voluntari, que els, un acord voluntari per part dels Estats Units en què ells voluntàriament tractarien les dades amb el mateix nivell de protecció que es tracten aquí a Europa. I, per tant, a partir d'aquest acord, doncs, dius que, en fi, que ens ho creiem i que ho fem. El que ha posat de manifest aquesta sentència a partir d'una denúncia d'un xicot relativament jove, o molt jove, és que això no s'ha complert als Estats Units. El recent escàndol de les escoltes telefòniques ho ha demostrat. I per tant, aquí el que han fet els tribunals és dir, escolta, si no hi ha garanties de que es compleixen les condicions de seguretat, els estats poden bloquejar això. I, per tant, és una mica denunciar aquesta situació una mica en fals que hi havia amb l'acord del Safe Harbor.
Senyor Cervelló, avui ens acompanyen a la taula rodona per l'Àgora i per acabar una mica l'entrevista d'avui, el senyor Àlex Miró, president de la Comissió d'Esports de Unió Democràtica de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
La senyora Ana Boza, advocada, que avui ens ajudarà a entendre una mica tota aquesta sentència.
Bueno, ja. Gràcies.
I també el senyor Enric López Milà, economista.
Bona tarda.
Bona tarda. Com han vist vostès aquesta sentència? Si m'ho permeten, començo per la senyora Boza, que ja està més ficada en el camp.
Bé, home, aviam, està clar, després de la brillant exposició d'en Claudi Cervelló, poca cosa més es pot afegir, però sí que és cert que tot allò que doni protecció i que doni una garantia doncs, és ben rebut i, a més, és necessari com a usuaris i com a ciutadans a tenir aquestes garanties. Si ens diuen que Estats Units les mantindrà i després és vist que no, doncs efectivament està bé que donguin aquesta, si més no, prudència de cara als estats, a dir, si vostès veuen que no tenen les mateixes garanties que les que tenen en la seva pròpia normativa, doncs no transmetin aquestes dades, perquè efectivament és veritat que bueno, no t'estaran esperant 25 comercials a fora de la porta, però sí que sempre fa una mena una temença o fa una o, i si més no, prudència de que efectivament les teves dades es puguin esbandir d'aquesta manera i que tingui qualsevol accés amb elles. Mm-hmm. Per tant, ben rebuda.
Vostès ho veuen igual, senyor Miró, senyor López?
Crec que sí. O sigui, protecció, d'entrada, protecció, prudència, i en part ho posaria també en el mateix, no, aviam, potser en el mateix sac que el Tractat de Lliure Comerç, que és aquest que vam parlar-ho aquí ja farà uns mesos, no? Doncs allò, doncs,
encara
Europa...
Encara s'està
discutint. Encara s'està treballant i posicions bastant contràries, no? Potser no en el mateix sac, però té a veure també, la manera que tenim nosaltres també de veure des d'Europa, la vella Europa, com vulguem dir, de fer i veure les coses, com treballar-les, la mentalitat nostra, i la dels Estats Units. Mm-hmm. Val? Prudència.
Sí,
a mi em permetran doncs, portar una mica la contrària, més que res per provocar, no? A veure, a mi em sembla molt bé una sentència d'aquest estil. d'on trarem temes legals, perquè tenim aquí la senyora Boza, que en sap molt més que jo, òbviament. Però no estarem pecant de voluntarisme? És a dir, es poden posar portes al camp? És aquesta la preocupació. Abans el senyor Cervelló ha parlat de que, bueno, quan acceptem les condicions d'un app, bueno, una mica és com lo de les lentejas. Si les quieres, les tomes, i si no, les dejas. Però, clar, la vida avui en dia ens porta que hem d'acceptar forçosament aquestes aplicacions perquè, si no, quedem desconnectats. I, clar, això ens pot portar que, bueno, ara sí, aquesta tendència, aquesta sentència, perdó, però al cap i a la fi, després hi haurà alguna deslocalització, per dir-ho d'alguna forma, que acabarà portant-la a la invalidesa real, no? Aquest és el...
Bé, en aquest sentit sí que volia preguntar-los i quines conseqüències veuen que podrà tenir, perquè dubto que Facebook faci un altre Facebook per a Europa.
No, evidentment, Facebook no deixarà de perdre els clients que té, els usuaris que té a Europa, per tant, no caurà Facebook per això, ni Google, ni totes les altres xarxes. El que segurament això farà és que incrementi una mica més, doncs, les garanties o les informacions o les explicacions que Facebook i les altres empreses doncs hagin de donar en relació a les dades. Jo no sé si vosaltres sou usuaris de Google, però anys enrere la informació que et donava sobre privacitat Google era tirant molt poqueta. Avui en dia tens molts recursos al teu abast per protegir el teu compte corrent, per limitar les teves dades, per donar permisos o retirar-los a altres aplicacions que vegin els teus comptes. En fi, que hi ha tot un apartat de gestió de la seguretat que el mateix Google s'encarrega de periòdicament dir-te, escolta, associa un telèfon a la teva contrasenya, revisa la contrasenya, revisa la privacitat. Doncs a mi què és això? Escolta, que siguem conscients de qui té permisos per veure, per interactuar, per fer coses.
I voleu dir que Facebook o d'altres xarxes socials no faran simplement afegir en el llistat de condicions que acceptes que totes aquestes dades poden anar als Estats Units i no tindrem una alternativa?
Home, en el moment que hi ha una sentència del Tribunal Europeu, segurament ells seran els primers interessats en no vulnerar, perquè si hi ha una primera sentència donat la raó, doncs això pot donar peu a que ja siguem més d'un, que ens animem a poder presentar aquestes denúncies, demandes i, a més, indemnitzats. Aviam, George Orwell ja va dir-ho amb l'obra 1984. Estem observats, estem espiats, i quina privacitat tenim. Bé, per un costat és cert, i les tecnologies, i potser ens poden posar, doncs, bueno, que poden fer signar. Jo crec que no, perquè si no aquesta sentència del tribunal ja la vulneraries, amb la qual cosa pots dir que estan posant una clàusula abusiva perquè és contrària amb una sentència que s'ha dictat en el Tribunal Europeu, però dintre de que puguem ser espiats en un sentit ampli de la paraula, no deixa de ser que som persones, que tots nosaltres volem la nostra privacitat i que després sentències com aquesta t'ho torni a recordar. Llavors, sí, bueno, potser sí que fas dos passos endavant perquè a les multinacionals els interessa, però sempre hi haurà un tribunal europeu que demana això perquè són molts els que són perjudicats amb aquest tema. I, a més, això si no portaria també com a competències deslleials. Vull dir, trobo... És a dir, hi ha com, al final com un sentit comú últim que et sembla que tot pot ser i després hi ha alguna cosa que diu no, ep, potser tot del tot no, i torna a fer recular. És el que...
La sensació potser, li pregunto, senyora Boza, és que el món d'internet encara no està, o encara no és prou madur com perquè sapiguem quins són o quins haurien de ser els mínims regulats.
Segurament, però també a la vegada jo crec que inclús també ja està una mica també en el sentit de les persones que potser hi ha gent que s'atreveix a penjar moltes coses a Facebook, però potser hi ha d'altres que ja són prudents. Vull dir, ja hi ha alguna cosa que ja et fa ser prudent, que ja penses, ja no m'atreveixo amb tot.
Vostès són prudents a l'hora de navegar per internet, a l'hora d'utilitzar xarxes?
Sí, jo sempre Facebook no en tinc. No tinc cap interès en penjar res de la meva família ni les activitats. Faig Twitter. Però sempre és veritat,
de fet,
encara...
De molt activa en Twitter.
Amb Twitter, però d'opinió, però vull dir... Bueno, molt activa, no ho sé, eh? Potser és que sóc activa amb tot, eh?
Això potser sí.
Perquè, especialment amb Twitter faig moltes més coses. Sí. Però sí que amb Twitter, per exemple, avui doncs penjarem que estem aquí, perquè és una cosa que si t'han sentit a la ràdio trobo que és divertit poder veure la foto a Twitter de quan estàvem reunits. Dones un plus. Tot el que sigui un plus de coneixement, d'una opinió... Benvingut. Per mi, Twitter la faig servir per això. Ara, no em van explicar si ara m'he pres un cafè o sigui, no amb coses íntimes o personals, sinó amb coses, doncs, bueno, no sé.
Senyor López, senyor Miró, com utilitzen les xarxes?
Bueno, amb molta prudència. Més que la senyora Boza. Sí. L'edat també ho porta. Jo, no sé, podria reflexionar de que potser aquesta percepció de la intimitat o de la privacitat... No haurà estat una il·lusió que ens hem creat en els últims segles amb la eclosió de les ciutats? Perquè, clar, jo penso, per exemple, quan estem parlant del Global Village, bueno, i quan el Village no era global, tothom sabia la vida de tots els veïns. No hi havia cap mena de privacitat. I si tu havies fet una gambarrada, per dir alguna cosa, de jovenet, al cap de 60 anys hi havia algú al poble que se'n recordava que un dia havies fet no sé què. Bueno, clar, l'únic que hem fet aquest poble és posar-li un cognom. I en vez de ser un llogarret local, doncs ara és un llogarret global.
Del qual és més difícil escapar.
Exacte, perquè avui per avui no sembla possible anar-te'n al village del costat, per molta aigua que trobin a mar. Almenys això és el que sembla, no? Per tant, jo penso que s'ha d'utilitzar la mateixa prudència que podien haver utilitzat els nostres rebesavis quan les ciutats eren més petites i quan les poblacions eren més petites i tothom es coneixia, no? Una mica és aquesta. I en aquest sentit, potser el jovent, que són els usuaris principals d'aquestes noves xarxes socials, no tenen aquesta percepció, perquè tots, quan hem sigut joves, doncs aquesta percepció no l'hem tingut. I, per tant, l'únic que estem fent és repetint patrons, és la meva manera d'entendre, estem repetint patrons que hem utilitzat des de l'antiguitat, però amb un nou entorn tecnològic.
Aquests patrons dels que parla el senyor López, és que a vegades ens dona la sensació que ens entrem més en la vida de les persones, en les anècdotes, en el que podríem dir les curiositats, que no pas en els conceptes, és a dir, utilitzem a vegades més les xarxes socials, internet, per buscar temes de famosos o temes així personals de les persones, més que temes més tècnics, o no? Senyor Miró, com ho veu?
Jo veig una eina, i com totes les eines, depèn de com s'utilitzi. Val? És fer-ne el bon ús, que hem estat aquí parlant, no? de fer-ne un bon ús, doncs, sentit comú, seria fer un sentit comú, doncs, igual que posava l'exemple dels carmels amb els nens a l'escola, no? Doncs ara és en els petits, i no tan petits, dius, escolteu, vigila, escolta, xats, vigila amb qui parles, vigila les amistats, vigila tot això. Estem controlats, sí. Fa anys també es comentava, escolta, quan pagues amb Visa, també saben el que compres, també saben no sé què, no sé quant, es va haver en uns èpoques també no paranoies, però que tothom... No, és que quan pagues amb Visa aquí, ells saben i saben el que has comprat o no has comprat, també això ho fan servir. Val, ara ja no parlem d'això, és una cosa que potser ja fins i tot que tenim assumida, que pagues amb Visa i dius, val, molt bé, pagades, que ja t'ho tranquil, no? Ara és aquí.
Clar, però es va sumant tot, és a dir, ara se sap què compres i també on ets, amb qui et relaciones, amb qui estàs prenent el cafè... Són moltes
sí,
més coses.
Sí, això som nosaltres que ho facilitem, no? Se'ns anima,
sí, sí,
també,
totalment.
I no tenim cap mena de recança. Doncs,
per això li preguntava, aquesta ànsia per publicar la vida personal i al mateix temps els altres per mirar-la, perquè jo, per exemple, tinc un amic escriptor que em diu és que té molts més likes el senyor que publica la paella que s'ha pres amb la família el diumenge que l'escriptor que publica el llibre que acaba de sortir, que és molt interessant i que el comenta, no?, per exemple.
Sí, aviam, i molt més likes la gent que es penja sempre la mariscada, dic, home, una cortera, ja, no, pare, el primer dia fa il·lusió, va, potser jo penjo coses, però potser penjo un plat d'espagueti, que potser és el mateix, no? I arriba un moment que en el Twitter dius, escolta, quin interès a mi que em pingin un plat d'espaguetis allò fets a casa teva, tal. El Facebook és diferent, és un altre entorn, un altre tipus de públic, gent d'usuaris, que la imatge, l'Instagram, tot això, no? Tornem a això, depèn de l'ús que en fem.
Senyor Cervelló, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui per parlar sobre protecció de dades, un tema important que intentarem anar recalcant aquí al programa.
És qüestió de ser-ne conscients, és el que hem dit al començament, de fer aquesta pedagogia, de ser conscients que res del que publiquem a les xarxes és innocu, i, per tant, una vegada en som conscients, prendre la decisió de si ho fem o no ho fem, o si, com hem dit aquí en algun moment, doncs, hi ha àmbits de la nostra privacitat i de la nostra vida íntima que ens les guardem per nosaltres. I, escolti, la foto que no hem publicat a internet o que no ens hem fet mai sortirà en un altre lloc que no voldríem veure. És allò de dir, no posis per escrit el que no vulguis que algun dia pugui estar publicat. Pues per escrit, fotografiat o com sigui.
Doncs amb aquests consells tanquem l'entrevista, però el convidem a l'Àgora.
Amb molt de gust.
A comentar l'actualitat econòmica d'avui. Serà aquí en uns segons el Plusvàlua de Ràdio Estel.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. L'Àgora.
Noche de buen vino y de mejor compañía. Anduvimos por la calle hasta aplastarnos el día. Y nos bañamos vestidos como en un día de boda. En la villa de San Pedro vi el paraíso en su boca. Y su madre en la cocina, preparándole la cena. Nadie cena como en casa, si la que guisa es mamá. Y el mundo ajeno a lo nuestro, iba a su velocidad.
Amb aquesta cançó San Pedro de Revolver, aquell grup mític de la dècada dels 80 que han continuat però que es va fer, va créixer en aquells moments, i amb aquest Carlos Goñi que avui fa 54 anys, obrim l'àgora d'avui del Plusvàlua amb temes importants. Tenim amb nosaltres a la taula rodona el senyor Claudi Cervelló, expert en tecnologia, membre responsable dels temes tecnològics del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Àlex Miró, president de la Comissió d'Esports d'Unió Democràtica de Catalunya, la senyora Anna Boza, advocada, el senyor Enric López Milà, economista. L'OTAN acusa Rússia de complicar la solució política a Síria. Els ministres de Defensa de l'Aliança Atlàntica analitzen aquest matí la creixent implicació russa en la guerra de Síria. Hem pogut veure al Parlament Europeu una Merkel i un Hollande tement a una possible guerra internacional de tots dels principals països desenvolupats del món, i fins i tot un papa Francesc parlant sobre una possible tercera guerra mundial. Com veuen aquest ambient creixent de tensió? Senyor López, com vulgui.
Bé, parlar dels temes del món àrab és molt complicat, perquè els occidentals tenim tendència a no voler-los entendre. A Orient Mitjà s'està dilucidant una guerra múltiple, no? D'una banda, tenim una guerra que es porta des del segle VIII o IX, entre xiïs i sunnites. Dintre els xiïs estan els alauís, que són els, diguem-ne, la família Assad són alauís. I això està aquí, no? D'altra banda, hi ha la qüestió geoestratègica de quins són els interessos dels occidentals i de Rússia, en aquest cas, per controlar les rutes del petroli, en definitiva. A partir d'aquí hi ha les tensions ètniques que puguin haver-hi entre kurds, turcomans, etcètera, etcètera. I no oblidem el tema d'Israel, que està allà al mig. Vull dir que, clar, és un polvorí. És un polvorí. S'està jugant guerres a moltes bandes. Mentre Occident pensi en termes occidentals, serà difícil trobar una solució. Perquè, clar, si no diagnostiques bé l'enfermedat, és difícil aplicar el remei. Per tant, jo en aquest aspecte sóc bastant pessimista en com pot evolucionar tot el tema. I espero equivocar-me.
Vostès com veuen el tema de creixent tensió? A més, entre, ens explicava el senyor López Milà, la situació a la zona, el polvorí que suposa la zona, però a més la tensió entre Estats Units i Rússia ha augmentat en els últims anys, i aquests són els dos pols que d'alguna manera remenen les cireres per darrere.
I jo no conec tant la zona com l'Enric López, però sí que hi ha dues o tres coses que em preocupen. Una és el tema de l'IS, de l'Estat Islàmic. Penso que ja ho vaig dir alguna vegada l'any passat en aquesta taula. No sé com, però aquesta gent em fa la impressió que se'ls ha de parar, perquè si no, això fa la impressió que pugui acabar una mica com el nazisme aquí a Europa. Per tant, no sé com, però aquests se'ls hauria de parar, i sembla que aquesta és una mica l'excusa o el motiu que ha portat Rússia a intervenir, i sembla que Rússia està donant un enfoc una mica diferent. Per tant, aquí veurem a veure si realment la manera de parar-los és reforçant l'Assad o no. Relacionat amb el tema de l'Assad, hem vist aquests últims anys una caiguda dels poders o dels poders dels dirigents de tots els estats, doncs, de la zona sud de la Mediterrània. Això ha donat lloc a, el que en vam dir, les primaveres àrabs, que des del punt de vista, doncs, de l'eclosió de les llibertats està molt bé, però probablement aquí ens hi falta, almenys a mi m'hi falta un graó. És a dir, no és el mateix una eclosió de llibertats en una vella Europa, doncs, socialment estructurada, amb entitats, amb estructures d'estat, penso en tribunals, amb mitjans de comunicació, amb escoles més o menys estructurades que canalitzen tot això, que ha passat d'una dictadura com l'egípcia a una mena d'ànsia de llibertat que no se sabia gaire com canalitzar. I per tant, aquí és una altra de les coses que em fan pensar si realment, quan pensem, com deia l'Enric López, en mentalitat occidental, pensem també que la realitat d'allà no és occidental. I per tant, molts ressorts que aquí no els evidenciem perquè ja els donem per fets, allà no els tenen. I no n'hi ha prou amb uns quants telèfons mòbils i Facebook per fer una primavera, sinó que has de canalitzar tot això, has de disposar d'uns partits polítics, has de disposar d'unes entitats socials, has de disposar d'un teixit que pugui prendre el relleu d'aquest. Perquè, si no, el relleu l'acabaran prenent, anava a dir els islamistes, o anava a dir els radicals, o anava a dir els delinqüents, o les màfies. I això és pitjor, probablement, que el que ja teníem.
Sí, també.
No, ja, jo també ho veig, tot això també complicat, i segurament moltes vegades no ho arribo a entendre. Jo veig que potser nosaltres aquí com a Europa estem en un punt, doncs, que tenim la conseqüència directa, que és la migració, que és tot aquest i llavors no entens què està passant, perquè realment a mi em perdo entre els alauís, em perdo. Sí que és de l'Estat Islàmic fa pavor, perquè ara en Palmira han volat,
sí,
a
l'Arc de Triomf. Ara hi ha les primeres imatges ja de l'Arc de Triomf de Palmira.
De Palmira, que hi dius, bueno, però encara que sigui passat, on s'has vist això?
Això està recollit com a crim de guerra.
Ah, mm-hmm. Vull dir que encara sense entendre, veus aquestes imatges...
L'estrucció del patrimoni.
I et fereixen. Mm-hmm. Després veus tota aquesta migració amb tota aquesta desgràcia, totes aquestes imatges que han estat sortint reiteradament, però que t'hi veus identificada perquè veus gent d'una classe mitjana, com podries ser tu, amb uns nens que poden ser els teus. Vull dir, t'identifiques només de persona a persona, sense entendre el problema polític o religiós, però sí que veus una gent fugint i corrents com penses que tu hauries de fer de casa teva en una situació igual. Per tant, sí que et frega la pell i et toca. I després penses, i quina solució hi trobarem amb això? Mira, a Alemanya han tingut una reacció superbona, però és cert que el mes de juny tothom va negar aquesta problemàtica aquí a Europa. Llavors, a vegades dius, bueno, a vegades sembla que no ens aclarim d'on som, perquè persones ho són per igual i el problema després ens arriba. Després, que s'utilitzi com a qüestió política entre Rússia, Putin, entre Estats Units, aviam qui més és més fort, qui tindrà ara els missils o els no sé què, doncs també una altra cosa que et fa sentir desgraciada, de dir, home, en una situació complicada no aneu a medir-vos qui té més força o qui té més influència, sinó que tot el contrari, la influència l'hauríeu de medir amb ajuts i amb solventar el problema. Mm. I jo, precisament, a mi aquesta, això no se'm transmet, no, sense saber gran cosa del món àrab, eh?
Aquesta tia Ventó, fa uns mesos, uns anys, estava, doncs, a Ucraïna, Rússia, i a la banda estava a Europa, però als Estats Units, tot això... Ara, a peu de carrer, potser jo llegir les notícies, va segueixer a la xarxa, escolta, Rússia intervé i comença els bombardejos selectius, o no tan selectius, a vegades, pel que sents, tal, i dius, mira, ho veus com... Jo personalment vaig dir, ostres, ja era hora. Desconeixent, després, potser després penses, comences a raonar, quins interessos, per què ara i per què no abans... Però, clar, és que en aquest moment dius, escolta, una inacció, una inactivitat d'Europa, que ens reunirem, el comitè de no sé què es reunirà, una declaració condemnant no sé què, i mentrestant vas veient i van arribant imatges, escolta, que són sadisme, que és pur sadisme, que dius, ostres, per altra banda, trobo falta aquí encara mobilitzacions, i escolteu, que s'està... Allò són genocidis. genocidis, ètnies, també, i que dèiem d'aquesta zona, no?
Senyor López, volia afegir
sí,
abans.
Sí, sí. Una mica el fenomen de l'estat islàmic és el portant a l'extrem el radicalisme dels sunnites, no? Que són els que estan, en fi, portant tot el tema aquest, perquè darrere d'això sembla ser que hi ha estats del Golf que estan finançant-ho, no? I són sunnites. Aquí hi ha un tema, el que parlava el senyor Cervelló de les primaveres àrabs, que aquí tots vam aplaudir com una mostra de llibertat, però sempre des del punt de vista occidental. Però, clar, ens hem de posar en aquests països. En aquests països, el que diríem que és la classe, no sé si dir-li liberal, laica, moderna, pro-europea, diguem-li com vulgui, perquè ens entenem, em sembla. Són una minoria. Una minoria que, a més, econòmicament, és molt benestant. Enfront d'això, la verdadera societat civil són les organitzacions islamistes. O sigui, qui s'ha preocupat de veritat de crear xarxes de solidaritat entre la població pobra, que és la immensa majoria, són organitzacions del tipus Hermanos Musulmanes. I aquesta gent, doncs, bueno, tenen unes idees que no són les que ens han pensat aquí. Hi ha un exemple que a mi, quan me'l van explicar, o el vaig conèixer, em va posar els pèls de punta, no? Perquè aquí, quan van guanyar els islamistes de l'Erdogan a Turquia, tothom va dir, no, això és la democràcia cristiana, però en versió islàmica. Bueno, esto merece un más profundo análisis. Però aquest senyor, quan va ser alcalde d'Estambul, es va plantejar destruir les muralles bizantines perquè eren obra dels infidels. Clar, si això és la democràcia cristiana musulmana, bueno, pues que baje a la i lo vea. Però això no té res a veure amb els paràmetres. La prova és que quan aquest senyor ha guanyat el poder a Turquia, Turquia ha fet un endarreriment en quant a occidentalització, i em permetran aquesta expressió, molt potent. I qui ha estat a Estambul fa 15 anys i qui hi ha tornat al cap de 10, pues, vist que no era la mateixa ciutat. Estambul era una ciutat que podia ser del sud d'Europa, vull dir, qualsevol, molt occidental. I ara no és així. Bueno, pues això és degut a un procés de que hi ha hagut aquestes organitzacions islamistes que han anat ajudant a la gent que necessitava i han anat relegant a les persones que eren més pro-occidentals o més obertes, tot i mantenir la seva religió, que, bueno, cadascú té la religió que vol, no? Això, o que li han ensenyat, entenc.
Jo volia afegir una coseta sobre l'estat islàmic. Abans he dit que em fan por i que avorreixo moltes de les coses que fa estat islàmic. I sobre els vídeos que comentàvem ara, jo volia dir una cosa. Això per mi és una altra arma de guerra. És a dir, estat islàmic sap perfectament que aquí som molt sensibles a determinats temes i que ens mirem molt Facebook, YouTube, etc. I per tant, aquests vídeos estan pensats com una arma per fer-se ells veure per atemorir-nos.
Guerra psicològica.
I ho aconsegueixen. I aquests dels edificis, però recordeu les degullaments de periodistes. Per tant, això és una arma de guerra psicològica. Ara, també he vist i he llegit explicacions semblants a la que feia l'Enric López. Escolta, l'estat islàmic està sent una estructura d'atenció a un territori en què no hi ha absolutament res de res en quant a estructures d'estat. No hi ha no només ni carreteres, ni transport, ni policia, ni abastament.
Pous de petroli.
Pous de petroli. I per tant, escolta, potser aquí hi ha tota una marea de grisos i de comprensions que se'ns escapen moltíssim.
Clar, i llavors, és un apunt que davant aquest rebuig, aquesta mena de por, ens causa, aviam sense explicar, la por de com en deien avui, no?, d'aquests nacionalismes, que no caiguem amb aquests nacionalismes de rebuig contra tot el que sigui l'islam o una religió diferent a la nostra.
Això volia preguntar-los, perquè les afirmacions que s'han fet des del Parlament Europeu, tant Hollande com Merkel, han estat tan clares com el nacionalisme és la guerra, va dir Hollande. No necessitem menys Europa, sinó més Europa. Europa ha de reafirmar-se i, si no, veurem el final d'Europa. Tornarem a unes fronteres nacionals sense unitat per combatre la crisi i seria el fi d'Europa. Potser, a part de parlarem ara dels nacionalismes, però també hem de parlar de la frontera que ha fet Hongria amb Sèrbia, per exemple, que això és un mur de la vergonya. És a dir, que es parla de no nacionalisme, es parla de no fronteres, per alguns i d'algunes maneres, no?
A veure, les declaracions de l'Hollande. França...
I un dia després de que fos present Felip VI parlant d'una Espanya unida. Això també cal remarcar-ho.
França és paradigma d'un país centralista jacobí per excel·lència. És el model a seguir, fins i tot des de Madrid, eh? Que, escolta, no ho diuen, però, escolta, no, Madrid, escolta, París farà així, perfecte. Alemanya també, bueno, des de l'any 45, va quedar a Nova Alemanya, estirarem els Landers com a factor de descentralitzar per evitar un estat fort i que es repetís tota la desgràcia que havien tingut uns anys abans amb el nazisme. Una Europa forta, més Europa, sí, i unes nacions fortes. Diuen, no, els estats forts a Europa... No, unes nacions fortes i una Europa forta. Europa forta i per poder després treballar... Tornem a l'inici de quan ens hem trobat, amb els tractats aquests, amb els Estats Units, lliure comerç, una Europa forta, decidida, que doni resposta a això i doni resposta també a problemes aquests, a aquestes situacions que es donen també, com deia ara, a Síria. Que ha de venir un altre de fora o d'un altre lloc i nosaltres diem, ostres, i no hem fet res? No.
Exactament. O sigui, jo penso que aquí hi ha molts termes que em fan sospitar veure aquestes declaracions, en quin context s'han fet, pensant en què i en qui. Perquè, com recordava la Carla Gràcia, el dia abans Felip VI estava allà fent una intervenció molt política i molt en contra de Catalunya. Per tant, aquí no sé a qui vol reforçar el senyor Hollande quan parla de nacionalisme, perquè estan tots juntets. Ara, si ell diu, escolta, no necessitem menys Europa, sinó més, bueno, llavors, per què no feu un pas endavant i doneu més competència a Europa i menys als estats? Per què no reforcem més, com deia l'Àlex Miró, les regions, i no anem tant a concentrar i a mantenir el poder dels estats? Escolta, fa 4 dies ens van presentar una Constitució Europea que blindava les fronteres dels estats. Això és més o menys Europa, senyor Hollande. Mm-hmm. Per tant, aquí em fa pensar molt que aquestes declaracions s'han d'agafar molt amb un... s'hauria de veure el context. I després, sobre el tema de l'arribada dels refugiats, s'ha d'entendre dues coses. D'una banda, que per determinats països rebre onades de milers de persones una darrere l'altra és un repte que els hi costa assumir. I, per tant, doncs, escolta'm, sembla que era Hongria que deia que ells estaven destinant més diners a la política d'acollida de refugiats que a les seves pròpies necessitats com a país. Per tant, aquí hem d'entendre això. I, de l'altra banda, hem d'entendre el drama que suposa que unes famílies hem de fugir d'inferns com Síria. I, finalment, hem d'entendre una tercera cosa, encara, que és que quan Alemanya es va declarar disposada a acceptar 1.800.000 refugiats, després es va dir una mica que Alemanya té fets els càlculs que d'aquí a 3 o 4 anys necessita 1.800.000 treballadors perquè la seva indústria continuï funcionant. Per tant...
I, de fet, no es va trobar, no es va quedar amb tots els refugiats, els va seleccionar.
Exactament.
D'un tipus especial.
Per tant, atenció aquí, amb equilibrar tots aquests fenòmens, perquè, altra vegada, el tema dels refugiats és molt fàcil d'empatitzar, molt fàcil de simplificar i és molt fàcil de criminalitzar alhora.
Sí, amb això de que Alemanya necessita un determinat nombre d'immigrants, perquè he fet els números, bueno, Espanya i Catalunya potser no s'han publicat,
però també els necessitem.
Els necessitem. I si no haguéssim tingut la onada d'immigrants que vam tenir als anys del boom, doncs ara tindríem seriosos problemes, més dels que tenim. Bé, a mi, quan segons qui, o en general, es parla de nacionalisme i de que si és bo, que si és dolent, sempre se m'acut allò d'aquell que preguntava on era la cera del davant, no? Diu, pues és allà, diu, no, és impossible, perquè m'han dit que era aquí. Bueno, sempre el nacionalisme del veí és dolent i el meu és el bo. Bueno, per tant, jo això ho posaria, com molt bé deia el senyor Cervelló, s'ha de veure el context i no li donaria més importància. El que sí que... L'altre dia vaig sentir una frase, no sé on la vaig sentir, perquè sóc un desmemoriat, que deia que a Europa hi ha dos classes... No sé qui deia que a Europa hi ha dos classes d'estats. Els estats petits i els que encara no s'han donat compte que són petits. Quan estàvem parlant abans del poble global, del Global Village, Alemanya, que ara se'ns pot semblar que és el gegant d'Europa i el capdavanter i la locomotora i tot el que vulguem, no té capacitat per parlar ni amb Rússia ni amb Estats Units i molt menys amb Xina. La Unió Europea, amb prou feines, perquè la Unió Europea una Unió Europea forta, no el que tenim ara, que cadascú diu la seva i cadascú aixeca la muralla on vol i tal, una Europa unida, una Unió Europea forta, podria aspirar a ser una potència mitjana i parlar de tu a tu amb Brasil, la Índia, però difícilment amb Estats Units, Xina i Rússia. I, clar, si això no ho tenim clar, doncs, doncs anirem malament. Perquè, clar, és que estem decidint, els europeus, jugar amb la segona regional, en vez de la Premier. Clar, és, dependrà del que vulguem fer, no?
Probablement Europa sí que podria jugar ara a nivell de consum, no d'aquí un temps. D'aquí un temps, evidentment, ni en consum podrem jugar res.
No.
Perquè no som prou quantitat.
No, perquè cada vegada serem més pobres. Si algú té bo de la globalització, és l'equiparació en grans números. I què vol dir això? Que els països que eren més pobres, com a país estem parlant, amb la globalització poden ser més rics. Però això què vol dir? Que els països més rics, en conjunt, seran més pobres. Una altra cosa serà com es distribuirà aquesta riquesa dintre dels països, que, a més, hi haurà unes diferències brutals. De la mateixa, o sigui, d'alguna manera haurem passat d'una desigualtat entre països, interpaïses, a una desigualtat intrapaïsos, que, bueno, doncs, serà pitjor, perquè en el sentit de que, com que estàvem acostumats nosaltres a viure bé, doncs, clar, aquestes desigualtats les viurem com a més tràgiques que abans, quan els que vivien malament estaven molt lluny i els veiem per la tele.
Senyora Bofa.
Aviam, jo crec que els europeus estem molt satisfets de ser europeus. I Europa se sent molt satisfeta de ser Europa. I tenim aquest input. Tenim que considerem que tenim més història que els Estats Units i que tenim més valors humans i més drets humans que Xina, qualsevol d'aquestes altres potències. Amb la qual cosa, amb això, anem molt satisfets i anem molt tranquils. I potser a vegades sí que és cert que ens faria falta una unitat. Aquest nacionalisme que diuen, jo veig que s'arreplega perquè ens agrada respectar els altres, però ens molesta quan els altres no ens respecten. És a dir, nosaltres anem a Turquia, o anem a Estambul, i per entrar a qualsevol mezquita, azul, rosa, la que vulguis, has d'entrar tapada. En canvi, ells veus que venen aquí i no fan res del que tu demanes, en els barris, en els llocs on vius, quan arriben. Llavors és quan et replegues i poden sortir aquests fenòmens, perquè dius, home, jo he sigut molt comprensiva i et costa entendre que els altres no hagin de ser comprensius amb tu, com a poble i després també com a política. Llavors aquí és quan feien, perquè els polítics sí que necessitarien que fessin aquestes mesures que a vegades el ciutadà et costa per la convivència, pel dia a dia, per aquests refugiats que han de venir, que ens semblen molt bé i perquè empatitzes, però efectivament què ens suposarà, si després tindran una feina que la gent es pensarà que me l'han tret a mi per donar-li a l'altre, i per això tenim que tenir els polítics per aquests temes redreçar-los. Jo, per exemple, a Xina i a aquests països sempre tinc la convicció que potser són molt potents ara, però no sé fins on arribaran, perquè com que no tenen cap drets humans ni cap dret a ser pels treballadors, ni res, no sé si són peus de fang. És a dir, la gent li agrada treballar moltes hores, però la gent li agrada progressar. Si tu treballes moltes hores i tu veus que al final tens un progrés i tu vas a millor, tu treballes les hores que facin falta. Si tu treballes molt per viure i de la mateixa manera desgraciada com vivies ahir abans d'ahir, les ganes de treballar se't moren. Jo no sé si... O sigui, el fet de que nosaltres tenim aquests valors que no són tangibles, però que n'estem molt tranquils, és una mica el que ens fa anar de dir, bueno, potser no ens veiem de tu a tu, però potser aquests els veiem amb aquest sentit una mica més febles, perquè ens sembla que han de desenvolupar tota una normativa de drets fonamentals que no la tenen, que nosaltres tenim a la Constitució, tot i que diuen que no serveix per a la Constitució, però tenim molts drets reconeguts.
Evidentment, el tema de drets i a veure les igualtats socials, tot el progrés que parlava el senyor López, doncs és un tema que ens importa, que ens interessa molt, perquè ens afecta, a més, cada dia aquí, a casa nostra. En seguirem parlant aquí al Plusvalo, ens interessa l'economia, la societat, els valors, la setmana vinent, perquè se'ns ha acabat el temps. Senyor Cervelló, senyor Miró, senyora Boza, senyor López, gràcies per haver estat amb nosaltres. Com sempre, l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i el nostre tècnic, Jordi Carretero. Ens tornem a retrobar, qui els ha parlat, Carla Gràcia, dijous vinent, de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.